Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pablo Casado ha dit avui que Miquel Iceta ha revelat el full de ruta que Pedro Sánchez va pactar amb Quim Torra. Recordem que el líder del PSC va afirmar ahir que si el 65% dels catalans volen la independència, caldrà trobar un mecanisme per fer-la possible. Avui mateix, l'endemà, el dirigent dels socialistes catalans ha rectificat. Malgrat això, li estan plovent moltes crítiques. De fet, el ministre José Luis Ábalos també ha dit que no són gens adequades aquestes declaracions que Iceta va fer al diari basc Berria. D'altra banda, us expliquem que la primera ministra britànica Theresa May ha anunciat al seu grup parlamentari que dimitirà abans que comenci la segona fase de negociacions amb la Unió Europea pel Brexit. May deixarà el càrrec a canvi que els diputats del Partit Conservador donin suport a l'acord de retirada. I, d'altra banda, destaquem que la Guàrdia Civil té en marxa una operació policial que ha consistit bàsicament en l'escorcoll de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, governat pel PDeCAT i amb Albert Batalla d'alcalde. La Fiscalia investiga un presumpte frau en les subvencions en unes actuacions que estan sota secret de sumari. I en el judici pel procés, diversos guàrdies civils han denunciat escarnis organitzats i insults de bombers, concretament el 2 d'octubre. I després, tres agents dels Mossos han declarat dient que ningú no organitzava la massa que es va mobilitzar el 20 de setembre i també han apuntat que van ser agredits. A les 7 d'aquesta tarda, a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona es fa un acte sobre el beat Ramon Llull, presidit pel cardenal Joan Josep Omella i pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'Essència. Molt contenta d'estar una setmana més aquí amb vosaltres, enriquint-nos des de la conversa amb els nostres col·laboradors. Doncs a vegades agafar perspectiva, tenir una altra visió sobre la vida, ens pot ajudar molt més del que ens puguem arribar a imaginar. I si això ho sumem, a que ens ho passem molt bé aquí al programa, doncs res, res a dir. Comencem. A la secció d'alimentació i emocions parlarem dels làctics i els seus derivats. Doncs sembla que no estan passant un bon moment. Una intolerància cada vegada més evident. A què es deu? Afecta a tothom per igual? D'on prové el calci si no consumim làctics? En parlarem amb la inspiradora nutricional Marta Vergés. Som natura i formem part d'un tot, ens ho explicarà Ignasi Salvatella, director Màster Online en Educació Integral Holística. Marc Massí, psicòleg i director de l'Institut Desconnecta, ens respondrà a una pregunta que inquieta força a la societat. Per què estem tan enganxats a les xarxes socials? Què són els ovaris poliquístics? Quins símptomes donen? En tindrem tota la vida? En parlarem amb la ginecòloga Emma Esteve. Més de 20 anys d'experiència professional en el camp de la comunicació, 10 anys d'investigació social. Ferran Caudet ens parlarà de com la rebel·lia humana és un impuls transformador. En el Consell de Salut de la Setmana de la Mútua General de Catalunya, el doctor Manel Menoza ens parlarà del mal d'esquena. A la secció de Ciència i Consciència amb la doctora Luján Comas ens parlarà de la consciència no local i l'estudi del doctor Pim Van Lommel. I Sílvia Miravet, divulgadora d'alimentació conscient i autor del llibre Dolç, Salut i Emocions, compartirà avui amb nosaltres claus per dir no al sucre.
Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
Al programa ens acompanya Marta Vergés, inspiradora nutricional, autor del llibre Comete el Tarro i creador del programa que podem veure a la web de la 2 de Televisió Espanyola, Menja't el món. Marta Vergés, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies, Glòria.
Com estàs?
Doncs molt bé,
sempre
molt contenta.
Radiant aquesta cara de felicitat que ens contagies.
Sempre que vinc aquí estic molt contenta.
Ens irradies a tot l'estudi, ja ens fas treure el somriure. Sembla que els làctics no estan passant per un bon moment, no, Marta? La intolerància als làctics cada vegada és més evident. Què està passant?
Bé, això és una cosa que ja passava, eh? Pensa que, els làctics de per si... A veure, els làctics és obvi que és un aliment molt nutritiu i de molt valor nutricional. Però una cosa és aquest valor nutricional que té i l'altra cosa és com ens assenta. Perquè si no ens assenta bé, si som una de les persones intolerants als làctics, doncs realment no aprofitarem aquests beneficis de la llet, perquè no absorbirem bé aquests nutrients. Ens donarà més incomoditat que beneficis. Amb la qual cosa, per què? Per què som intolerants als làctics? Bé, pensa que nosaltres tenim un enzim... Hi ha diversos punts. No? Primer és el punt de la lactosa. Nosaltres, com a éssers humans, el nostre organisme té un enzim, que és la lactasa, que és la que ajuda a digerir l'hidrat de carboni de la llet, que és la lactosa. Aleshores, aquest enzim, a mesura que nosaltres creixem i ens fem adults, el anem perdent, perquè en realitat cada vegada prenem menys llet, no? Comparat a la llet que prenem quan som nadons, doncs cada vegada en prenem més. Amb la qual cosa arriba un moment d'adults que a moltes persones els hi provoca una intolerància. Val? Això és un punt. L'altre punt és el tema de la galactosa. La llet, la proteïna de la llet, que es diu galactosa, també és una proteïna que amb una part de la població també li crea una intolerància. I això de vegades es manifesta, quan hi ha aquesta intolerància a la galactosa, es manifesta amb un excés de la mucositat. Però això no passa a tothom. Vull dir, això hem de
tenir en compte,
que, no és a tothom. Però sí que, si ets una de les persones d'aquest tant per cent de la població, doncs has de saber que, per exemple, quan estiguis constipat o si tens problemes respiratoris, la llet podria ser un
perjudicial.
Sí, bueno, perjudicial, o hauríem de veure-ho, no? S'hauria de veure si realment ho és per aquella persona, però podria ser un dels causants.
Hauríem de tenir en compte.
Sí, s'hauria de tenir en compte, exacte.
Quins serien els làctics més recomanats, Marta?
Si se segueix prenent làctics i detectem doncs, que som poc intolerants o tenim una intolerància i no ens podem resistir als làctics perquè som molt addictius als làctics, els més recomanats serien els de, sobretot que siguin ecològics, val? És important. Uh-huh. Per què ecològics? Doncs perquè els animals a les granges els mediquen bastant, els hi donen molts antibiòtics per un tema de seguretat i higiene, que és necessària perquè per no arribar a un mal pitjor,
sí.
No? Però clar, tots aquests medicaments o aquests antibiòtics, doncs d'alguna manera passen a les mames dels animals i per tant passen a la llet. Per això també el fet de que cada vegada hi hagi més resistència als antibiòtics a la població també podria ser una de les causes el tema dels antibiòtics que puguin passar a través de la llet. Per això és molt important anar-nos a llets que siguin ecològiques perquè d'alguna forma garantitzen que aquests animals no han estat tan medicats.
Quines llets recomanaríem?
Aleshores, això per una banda, que siguin ecològiques, però també perquè siguin una mica més assimilables, es recomanen llets de cabra o llets d'ovella. Uh-huh. Val? Igual amb tots els làctics, no només les llets, sinó iogurts o formatges, si són de cabra o són d'ovella, són una mica més assimilables per l'organisme, perquè pensa que són animals més petitons, com ara nosaltres, no? Són llets, perquè la llet és un ésser viu, que es va modificant, la mare va modificant aquesta llet per poder donar l'aliment al nadó. Aleshores, clar, si nosaltres prenem llet d'animals que són molt més grans, que estan preparades per ossos, que són d'uns altres volums i d'unes altres necessitats, doncs diguem-ne que animals petits són una miqueta més similars a la nostra estructura.
I si no consumim làctics, d'on podem obtenir aquest calci tan necessari pel nostre...
Molt interessant aquesta pregunta, perquè, clar, ens sembla que si no prenem llet ja no prendrem calci, no? Durant molts anys és com que les llets han monopolitzat el tema del calci. I no només de la llet obtenim calci, sinó que hi ha aliments molt on podem trobar calci molt assimilable, com per exemple els vegetals de fulla verda, o dins dels vegetals un vegetal molt ric en calci és el bròcoli, per exemple, el tronc del bròcoli. Això són coses que no se saben i que ens sembla que no en tindrem prou amb una mica de verdura, i les verdures de fulla verda són molt riques en calci.
Gràcies a la Marta per comentar-ho, per compartir. Algun altre ingredient més que...
Sí, un altre també molt, molt important que tenim molt a mà és el sèsam. Les llavors de sèsam també són molt riques en calci, i si les prenem, per exemple, amb la forma de pasta, que es diu tahin...
Que és boníssima.
Que és boníssima. Això untada amb una torrada, allà tenim un gran aport de calci.
I energia per tot el matí. Marta Vergés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Un plaer, moltes gràcies, Glòria.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ignasi Salvatella, benvingut al Viure des de l'essència. Com anem?
Estem aquí, amb moltes ganes.
Recordo, director, màster online en educació integral holística. Què és l'educació integral holística, que probablement molts dels nostres oients ens van escoltant setmana rere setmana? I m'han dit, Glòria, que defineixi un puntet més.
Vol dir entendre l'ésser humà com una complexitat, que no vol dir complicada, però que està formada per moltes parts que es relacionen i actuen al mateix temps. No podem separar el cor de la ment. Es dona tot alhora. No podem estar fent només coneixements i no tenir en compte el sentiment o no tenir en compte el cos. Són coses que ens passen al mateix temps, integralment, però inseparadament. El cap de salut integral, doncs els metges estan uns al costat de l'altre. Mirar-se holísticament seria que tots alhora parlessin del nostre expedient i trobessin solucions conjuntes, perquè nosaltres vivim la vida conjuntament, no separada per parcel·les.
També vivim la vida conjuntament amb la natura. Ens hauríem de sentir més natura, Ignasi?
És que la natura és això que acabem de dir. La natura té una interrelació i es dona tot al mateix temps. I nosaltres som elements naturals i ens basem per les mateixes lleis. Per tant, sempre parlem de donar eines. Doncs donar eines és sentir-nos que som un ecosistema que funciona quan funcionen les interrelacions entre tots els seus membres. Si no avancem tots els membres, la humanitat no avança. Per la mateixa raó que no avança una colònia d'animals que no es tinguin en compte tots, i nosaltres ho som. Al mateix temps són cooperatius sempre, s'interrelacionen, no es comparen i no fan judicis. Cap de nosaltres...
La importància del no judici, eh?
Sí, no se'ns ocorreix comparar entre un roure i un jonc. El jonc és flexible, té una funció, està a l'aigua, el roure té una fermesa, dona una ombra, dona uns fruits, etc. I li veiem lo bo. No veiem una diferència entre una comparació entre una rosa i un enciam. Cadascú té la seva funció i l'aprofitem. I no té més. Pues els éssers humans igual. Hem caigut amb la trampa de la comparació i llavors hem de fer uns estàndards i hem de posar unes notes perquè ens classifiquin. No té cap sentit. Cadascú ha de trobar la millor versió de rosa, d'enciam, de roure, de lleó,
no,
del que sigui.
No etiquetatge, aquesta etiqueta que vivim, tant a nivell social, sobretot amb tot el tema del TDAH i moltes altres més històries.
En tot cas, si ens hem de posar etiquetes que ens les posem nosaltres mateixos i que mai serveixin per comparar. Això és bàsic, sinó per saber allò que puc aportar, amb què puc contribuir a aquest món. Abans es deia sigues una bona persona o com contribuiràs al món. Avui diem com ens guanyem la vida, i la vida no ens la anem a guanyar, i aquí ens porta la competició. I no és així, és què entrego jo i que entrego la millor versió a mi mateix, o sigui, els meus potencials, que té a veure amb el que m'agrada i amb el que em fa feliç, perquè som un ésser complex que està dissenyat per ser feliç. I quan fa coses que li agraden, es converteix en el millor, perquè li encanta, i llavors ho desenvolupa.
També convidar els nostres oients a que puguin fer més passejos per la natura. És una bona manera de connectar amb el seu centre, amb el seu qui soc. Sí?
Quan ens veiem com a cos, el cos no és més que terra, no? És el del que està composada tota la natura, d'elements orgànics i d'elements inorgànics. I la connexió magnètica que tenim, perquè tenim una energia, es connecta amb l'energia de la terra, de la natura, i etc. I per això, quan tornem d'un passeig, estem
renovats,
i ho diem més renovat. Llavors és mirar-nos i donar-nos a compte i aprofitar-ho. Mentre estem a aquestes ciutats de ciment, encara és més important tenir un espai per poder connectar-nos amb l'element que som, que és natura. No és que anem a la natura perquè ens renova. Per què ens renova? Perquè ho som. Som exacte, fem connexió. Quan estem connectats, com quan estem connectats amb la família, amb la gent, amb la reunió, ens sentim millor, doncs hi ha una part corporal que connecta amb la terra.
Probablement també els oients deuen dir, i quan acaronem un arbre, quan abracem l'arbre, que també a vegades es menciona molt, no?, aquesta energia de l'arbre, què ens pots dir al respecte?
Mira, abraçar un arbre, estirar-te a terra, sembla potser una mica més estrany abraçar un arbre. Però estirar-se a terra ens passa i sentim l'energia. Però també la podem sentir de l'arbre, són éssers vius, i a més són éssers vius potents, que viuen molts anys, i per tant és una manera de reconnectar aquesta energia, però que cadascú trobi la seva, olorar una flor també és el mateix. Però clar, els arbres tenen una imatge molt maca, que és arrels cap al terra, ben arrelats i pujant al cel, no? Llavors tenim una amiga comuna...
Sí.
que sempre ens diu...
Ens ho recorda,
eh? De peus a terra i la mirada a l'infinit.
Doncs,
i l'arbre és això.
Doncs m'agradaria molt acabar el programa d'avui amb aquesta imatge, amb els peus a terra i amb la mirada a l'infinit, ben connectats i donant gràcies a la vida. Moltíssimes gràcies, Ignasi Salvatella. Fins la propera setmana.
Moltes gràcies, Glòria.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Addiccions a les noves tecnologies, amb el psicòleg Marc Massí.
Estimats oients, ens acompanya Marc Massí, psicòleg, director de l'Institut Psicològic Desconnecta, expert en addiccions a les xarxes, a les noves tecnologies. Marc, benvingut, com estàs?
Molt bé, molt content.
Per què tenim tanta addicció a les xarxes? Per què estem tan enganxats?
Quina pregunta.
El millor.
El per què de tots, no? El per què de tots. Bé, jo potser... no ens doni temps, no? Amb 5 minuts de dir el per què, però jo penso que hi ha alguna cosa molt interessant a la xarxa i és la cobdícia. Hi ha una cobdícia... brutal. I em recorda, no, als diners. Mireu, imagina't un noi, una noia de 15 anys que penja una fotografia de X nivell, no? I té uns quants likes. Si va pujant el to, ja bé sigui sexual, ja bé sigui de festa, ja bé sigui de luxe de cotxe, ja bé sigui del que sigui, tot té un procés, no, progressiu a la xarxa. Voldrà cada cop més likes i estarà predisposat o predisposada a fer cada cop més coses per aconseguir aquests likes, perquè aquests likes al final li generaran diners. Això els hi passa a blogueres que s'han acabat suïcidant, a models, a actrius, a actors, quan dic models, nois i noies, no? O sigui, els hi passa a tothom qui té una altra activitat a la xarxa, sempre vol més. I és normal, perquè això... ha passat sempre,
no? El ser humà és insaciable, eh?
Exacte. Jo et deia que no recordava els diners. Tenim casos reials, no? Uh-huh. On sense necessitar diners n'hem volgut més, no? I ha patat, eh? I ha patat, encara que amb algun que altre benefici, ha patat. Llavors ens trobem, no? Que això peta igual a la xarxa. Gent que quan comença a tenir aquest nivell de frustració massa latent perquè ha perdut, no? Ha perdut tot aquest reconeixement, tot aquest agradar dels altres, perquè ha volgut més, i sempre, no? La verícia rompe el saco.
Exacte, és viure des de fora, no?
Exacte.
Connectar més amb nosaltres.
Jo penso
amb el que som, no amb el que tenim.
Bueno, amb el que tenim o amb el que diem que tenim o amb el que volem demostrar que tenim i no tenim, que encara és pitjor, no? Penso que una gran part de la nostra teràpia amb els adolescents a diari, que és la del dia a dia, és que ells s'adonguin compte de qui són. És una pregunta que els hi faig molt... Fem una metàfora vital, no? Ara jo sóc un tauró que salva foques, amb aquesta metàfora, no? I és molt important saber qui ets a la vida, perquè si no saps qui és, com pots vendre, no? Qui ets... Però la xarxa té això.
I tampoc cal vendre-ho, no? Si no saps qui ets, a on et pots col·locar en el món en el que vivim, no?
Bueno, i tampoc cal vendre qui ets encara que ho sàpigues, no? Passa que sembla que estiguem obligats. I de veritat no tens Instagram, Marc? No en tinc d'Instagram i no em penso pas tenir, perquè em sembla una xarxa social que deien que era per fotografies i ara és pornogràfica, m'entens? La gent es dedica a lligar, a vendre o a promocionar el seu negoci i... no ho sé quina connexió trobarem, però real i humana no. És una connexió absolutament artificial.
Aleshores, aquesta cobdícia, no? Aquesta necessitat de quan un té, sembla que no en té prou, que vol més. Com podem gestionar-ho, a part de posar aquesta consciència? Perquè és el primer pas, aquesta reflexió que hem dit moltes vegades.
Clar, és que és complicat, eh? Voler més, és difícil que et parin, no? Nosaltres recomanem que, per exemple, donar de baixa d'una xarxa social, per almenys l'accés directe des del telèfon, no? en uns primers punts.
Fer un petit exercici, no?
Sí, primer pots eliminar la xarxa social del telèfon. Si veus que acabes entrant des de l'explorador d'internet, doncs, home, potser sí que estaria bé donar-se de baixa. No. Jo el que sempre dic, quan algú fa un detox digital, quan algú realment deixa d'utilitzar les xarxes socials, està molt, molt, molt millor.
M'encanta. Detox digital. Seria el nom que li podem posar en aquesta càpsula, perquè realment no hi havíem pensat mai.
Ho fem quan consumim diferents aliments o alcohol.
Aquí al programa parlem de detox d'alimentació, però no, també parlem del detox digital, aquí amb Marc Massip, d'aquestes addiccions que ens canvien la vida i ens transformen, i no som qui som realment, no? Per favor.
Exacte, jo crec que és molt interessant fer-lo, no? Fer una desconnexió durant un temps, aquest detox digital del que parlem. El que em diu la gent que el fa és que està molt millor.
Fet. Anotat. Moltíssimes gràcies, Marc Massip.
Som-hi. Fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Doctora Emma Esteve, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en obstetrícia i ginecologia. Benvinguda al Viure des de l'essència. Què tal, doctora?
Hola, Glòria, gràcies.
Avui ens parlarà dels ovaris poliquístics. Què succeeix? Per què hi ha persones que tenen ovaris poliquístics?
Mira, la malaltia dels ovaris poliquístics, que en principi es parla d'una malaltia, però és més aviat un trastorn de l'eix hipotàlam hipofisi ovàric, o sigui, un trastorn hormonal, el que succeeix és que és multifactorial, i la causa, la veritat, és que encara es discuteix i és desconeguda, no? Però sí que es veu que s'ajunten un excés d'hormones masculines amb una resistència a la insulina, un síndrome metabòlic, que diríem, i amb una anovulació crònica, i això fa que les dones tinguin cicles llargs i que els hi costi quedar-se embarassades. De fet, és una de cada cinc dones es diu que pateixen ovaris poliquístics, i és una de les causes més freqüents quan les dones consulten per problemes per reproduir-se. El més important, com sempre, no es tracta la sintomatologia, que és el que fem normalment amb la medicina convencional, sinó que és, com sempre, intentar anar a l'origen del problema. Com que l'origen és desconegut, però hi ha aquestes tres vessants, doncs el més adient seria enfocar tots els nostres hàbits de vida i la nostra gestió emocional i de l'estrès cap a millorar aquests tres punts, no? Com que totes les hormones estan relacionades amb moltes altres substàncies del nostre organisme, quan hi ha un desequilibri hormonal, en aquest sentit, en els ovaris poliquístics, sol haver-hi un predomini d'hormones masculines i de progesterona, doncs tot això altera les hormones de l'estrès, per exemple, no? Doncs tot el que estigui orientat a reduir els andrògens i a millorar les hormones que s'alliberen quan tenim estrès ens ajudarà, i tot el síndrome metabòlic relacionat amb la hiperglicèmia i l'hiperinsulinisme ens ajudarà a regular aquest problema. Ho podem fer amb la nutrició, i hi ha molts aliments que fan que reduïm les hormones masculines.
Quins són els aliments que ens recomana, doctora?
Doncs, per exemple, si no ets hipertensa, l'estrep, el llinet, la menta, l'albaca, els peixos blaus. Són moltes coses que fem servir per una alimentació antiinflamatòria o antioxidant. Les algues en petites quantitats, sobretot si no tens problemes d'hipertiroidisme. Les anous, el cànyam, el cutzú, que és una substància alcalinitzant que s'utilitza també molt en medicina en nutrició integrativa, a les llegums, als cereals integrals, als bolets, sobretot el shiitake, de semilla, sobretot el sèsam, la chia, el lli. Per ajudar a reduir l'estrès, el fer exercici físic, el fer un exercici físic aeròbic intens 30 minuts, 5 cops a la setmana, doncs ajuda moltíssim. El somriure i ser feliç, perquè també redueix l'estrès. El practicar tècniques de meditació, de ioga, el mindfulness, o sigui, intentar viure el dia en consciència,
Amb... De l'aquí i ara, eh?
Sí, de l'aquí i ara, no? Això és aplicable a tots els camps de la nostra vida,
doctora,
no?
Doctora, els tindrem tota la vida, els ovaris? I...
Bueno,
poliquístics?
Els ovaris poliquístics, com que no sabem l'origen, no?, que és multifactorial, s'està parlant molt d'una vessant genètica o per mals hàbits de vida que portin aquest desequilibri hormonal, no? La vessant genètica es diu que és moltes vegades per mares que tenen aquesta patologia i tenen una hormona, que és l'hormona antimulariana, que està més aixecada que en altres dones en aquesta edat, no? I això condiciona que les filles segreguin més estrògens, inclús a nivell cerebral, ai, més hormones masculines, inclús a nivell cerebral. Però en aquesta vida no hi ha res impossible, no? I tot és solucionable, encara que no sempre s'arribi a solucionar. I, per tant, si millorem molt els hàbits de vida i la manera de gestionar la nostra vida, doncs millorarem també molt en aquest aspecte i aconseguirem normalitzar els nostres cicles.
La importància de posar-hi èmfasi aquí, no? L'alimentació i el ser conscient de tot.
Sí, sí, sí. Com sempre, l'alimentació, l'exercici físic, la gestió de l'estrès i també el enfrontar les coses i els problemes de la vida, les circumstàncies de la vida, no?, d'una manera positiva i intentant resoldre ocupant-se, no preocupant-se. No?
Això, agafar amb certa perspectiva,
sí,
és important.
Bueno, veure la malaltia també com un símptoma de que el cos ens parla, no? I escoltar el nostre cos, que és realment el que necessita per recuperar aquest equilibri.
Com veu vostè la seva consulta, no? Ho entenem cada vegada més, el fet de que l'enfermetat ens està parlant de que hi ha algú dins nostre que està desordenat? Com
sí,
ho viuen
sí,
les seves pacients?
Jo tinc un grup de pacients que ja venen doncs, molt conscienciades de tot això i que ja parlem el mateix llenguatge, però sí que és veritat que en altres llocs on visito, doncs, la població no em ve a buscar per això, no, sinó que ve per fer-se la revisió ginecològica o per algun problema concret. I sí que em sobta que inicialment totes parlen des del que ens han inculcat, però mica en mica, quan jo faig algun comentari o els hi recomano un llibre o els hi parlo de nutrició o els hi parlo de que han de fer exercici si no en fan o que han de fer algun tipus de teràpia per gestionar l'estrès, em sorprèn, no?, lo ràpidament que la gent et diu que sí, que ells hi creuen i que ells si poden no prendre químics molt millor, no? O sigui que jo crec que la societat s'està obrint ràpidament.
Anem avançant pas a pas,
sí.
Anem fent camí.
Sí, sí.
Doctora Emma Esteve, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Fins aviat.
Viure des de l'essència. Economia humana, amb l'escriptor Ferran Caubet.
Ens acompanya Ferran Caudet, CEO en Economia Humana, la importància d'entendre a on estem i cap a on volem anar. Ferran, benvingut al programa, com estàs?
Molt bé, un gust.
Després de 20 anys d'experiència professional en el camp de la comunicació i més de 10 d'investigació social, va escriure el llibre De la rebeldia creativa a l'economia humana. Com va sorgir tot això que hi ha en aquest gran tresor?
Pues el llibre ha sigut demanat una i altra volta, jo no, em resistia, no trobava el temps per a fer-lo, però vaig tindre ocasió de que va arribar el moment i vaig trobar les eines per a fer-lo. Això gràcies al recolzament de l'IOC Estudi i de Àlex, que anem a fer-lo.
Anem a fer-lo, no?
M'acompanyarem.
Estem parlant d'un camí de transformació que ens empodera, la importància de que el poder és dins nostre.
Exacte, i això és la clau. I és un llibre experiencial, transidentitari, que parla d'experiències, de tot un camí recorregut, no parla de teories.
Què és el primer que li agradaria dir als nostres oients en relació a aquest empoderament personal en relació a l'economia?
Sí, bueno, això, que hem de crear l'economia que sentim i que no ens hem de deixar dur per la que volen imposar.
Per on podríem començar, Ferran?
Comencem cada dia. Amb la decisió cada dia de compra, no? Però un punt clau és pues, l'empoderament, prendre consciència, no? de que en realitat vivim al món que construïm entre tots i que els mal anomenats poders, bueno, ho són si ho permetem, però si no, no.
Aleshores, diu, des del primer moment que ens llevem al matí hem de posar-hi aquesta consciència. Quins són els primers punts que porta a terme Ferran Caudet per poder gestionar aquest empoderament en relació a l'economia del moment actual?
El punt clau per a iniciar, per a la gent que inicia, és el que diem la rebeldia creativa, no? Vull dir, a més amb B baixa, amb B baixa.
Ja veig que el llibre, sí.
En gran. I és transformar velum, que ve del llatí i que té que veure en guerra, no? En velum, amb B baixa, és una paraula nova que proposem, que ve de desvetllar, del vel, de llevar vels. I la rebeldia creativa és això, és l'impuls creatiu cap a un món millor i amb la fermesa i la claretat del compromís personal per a la transformació del que tenim.
Per on passaria aquest compromís personal?
Passa per la coherència amb el propòsit. Passa per entendre amb claretat que cada acció, cada decisió que prenc, a on vaig, a on no vaig, a on compre, cada decisió que prenc cada dia està construint un món. Cada dia. Vull dir, perquè estic posant energia en unes coses i, per tant, no estic posant en unes altres. D'ahir el concepte de rebeldia, de tindre clar, de veure amb claretat que estic construint el món que vull construir.
Agafant perspectiva, no? La importància de no deixar-nos emportar amb allò que dèiem el ramat.
Sí, per això la publicitat sempre ens du al tema emocional i a l'enganxament emocional, no? I hem de sortir d'aquí, no?
Començaríem en aquest primer pas del posar-hi consciència, de l'agafar perspectiva, del mirar realment cap a on em vull dirigir i com em sento davant de l'actitud que tinc, no?
Sí, perquè el goig és molt important. No s'ha de fer com una qüestió d'una sèrie de fórmules tancades i que si ho fas estàs bé i si no, no eres tan conscient. No. És des del goig, és aprendre que cadascú de nosaltres construïm món i per tant tenim una responsabilitat, però una responsabilitat que en la mesura en què l'afinem, l'alineem amb l'univers, amb la vida, pues va sent una responsabilitat o unes accions cada volta més gossos, més anxoia, no?
Això que diu vostè en el llibre, transcendent la rebeldia com una casualitat.
Sí. És dir, no és... Les coses no passen mai per casualitat.
No? Les casualitats no existeixen.
I a més, el primer acte de rebeldia amb B baixa de lo que diem és quan l'espermatozoide entra en l'òvul.
Correcte.
Vull dir, no és una lluita, sinó que és una carrera amb goig, no? I per tant, hem de continuar amb aquesta. És un miracle, no?, que cada un de nosaltres estiga així ara, i des d'aquí, construïm món.
Des d'aquest empoderament, gràcies Ferran Caudet, fer una economia humana, la importància, com dèiem al principi, d'entendre a on estem i cap a on volem anar, no ens deixem portar, sinó siguem els nostres propis directors de la nostra vida.
Construïm l'economia que sentim al cor.
M'agradaria recordar el llibre de la rebeldia a la economia humana. El podem trobar gratuït, de forma...
Sí, sí.
En
audiollibre, que el tenim a la plana web d'Economia Humana, www.economiahumana.org. Ahí busques i tens l'audiollibre per al que vulgui baixar-se el gratuït, i el llibre el pot trobar a diferents
llibreries. O la importància de si un vol fer un petit tast, no? A veure... Aleshores sabem que hi ha l'audiolibro i a partir d'aquí continuem la recerca. La recerca cap a aquesta part nostra d'empoderament personal. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, Ferran.
A tu.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Ens acompanya el doctor Manuel Mendoza, doctor de la Mútua General de Catalunya. Què tal, doctor? Com està?
Molt bé, gràcies.
Avui ens parlarà del dolor d'espatlla, no? Un dolor molt comú i que moltes vegades realment ens arriba a bloquejar. Què ens pot causar el dolor d'espatlla?
Pues el dolor d'espatlla és la segona consulta de dolor a les consultes de traumatologia avui en dia. Bàsicament, el dolor d'espatlla ve donat per un traumatisme, efectivament, després d'una caiguda, és lògic, en aquesta zona, però també hem de pensar que aquest dolor d'espatlla pot ser degeneratiu, és a dir, l'ombro, l'espatlla és una articulació, la més mòbil del nostre organisme, i clar, moltes vegades aquesta mobilitat paga l'impost d'un dolor o d'una lesió o degeneració d'aquestes estructures que estabilitzen a l'ombro.
Quines persones són les més propenses a patir aquesta patologia?
Pues mira, en aquests moments, el jove, sobretot perquè la persona jove, els joves sobretot perquè fan esports de contacte, de llançament, esports de risc, l'esquí, sobretot el tema de llançament, doncs el tipus pàdel, i això, amb les persones joves, el seu principal problema és la inestabilitat. O sigui, aquesta articulació es torna inestable, provoca dolor i, lògicament, baixa el seu rendiment esportiu. L'altre tema, lògicament, és en esports de risc, els traumatismes, les fractures. I en la persona adulta, sempre per sobre dels 40 anys, aquesta articulació va presentant un deterioro articular.
Quin és el seu tractament? Com podríem...
Bueno, en el cas de l'ombro de l'espatlla traumàtica, lògicament, de l'espatlla traumàtica, el primer que hem de fer és esbrinar, diguem, si hi ha una lesió o si no una lesió tendinosa, perquè ve donada per una impotència. Ara bé, la segona causa, els principals mitjans diagnòstics avui en dia permeten que sigui a través d'una radiografia, una ecografia, una ressonància, arribar a un diagnòstic tan quantitatiu com qualitatiu.
Doctor, anem a la prevenció. Com podem prevenir les lesions d'espatlla?
Pues miri, bàsicament, mitjançant dos teràpies molt importants. Una és la utilització d'aquest membre, d'aquesta extremitat, per sobre de l'alçada dels ombros, es produeix un deterioro articular. Això és molt important. O sigui, hem de pensar que la patologia degenerativa d'aquesta articulació va en consonància també amb una superutilització d'aquesta extremitat. Hi ha activitats laborals, per exemple, doncs els matarifes, la gent que treballa per sobre de l'alçada dels ombros, manteniment i tot això, que provoca un deterioro d'aquesta articulació. I en la gent jove, bàsicament, com hem comentat abans, el tema de les activitats de tipus molt important, de tipus esportiu, de llançament i sobretot esports de
contacte. És aquell punt que quan un és jove no es pensa que la repercussió que pot arribar a tenir, no? És el fet de posar-hi consciència.
Bueno, el jove immediatament es dona que no funciona bé quan perd el seu rendiment. En aquesta extremitat no té la força. Indudablement, com preguntava abans, el primer que hem de fer d'un tractament és ser conservador. El tractament ha de ser conservador, sobretot amb les patologies degeneratives, que no hi ha hagut un traumatisme. Ara, amb els traumatismes, sí que, lògicament, el primer que hem de descartar sempre és una fractura i, en segon lloc, una lesió.
Doctor Manuel Mendoza, moltíssimes gràcies pels seus consells, per ajudar-nos a ser més conscients, no?, de la nostra espatlla i de les nostres dolències i què ens ho pot arribar a ocasionar. Moltes gràcies. Fins ben aviat.
Moltes gràcies a vostès.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
Doctora Luján Comas, benvinguda al programa. Com està?
Molt bé, Glòria. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Tens de tenir-la. Seguim aprenent des de la consciència, des de la informació. Parlàvem la darrera setmana de la consciència no local, no? Aquest camp d'informació que està en tot l'univers, l'unifica, no?
Sí, sí. Tot el que està en l'univers està interconnectat, vèiem l'altra setmana, i estem dins d'un tot. Jo avui voldria fer una unió entre la consciència i el cervell, perquè, clar, la medicina actual manté que la consciència és una activitat del cervell, però tenim uns estudis del doctor Pim van Lommel que no diuen el mateix. I són estudis molt seriosos fets en 10 hospitals d'Holanda, amb 10 hospitals. O sigui que no és una persona sola la que ho hagi fet. Són 10 hospitals amb 344 pacients i tots amb un diagnòstic, amb un tractament, amb un seguiment, amb unes comprovacions d'aquestes entre cometes, al·lucinacions i un seguiment de si els ha canviat la vida o no al llarg de 10 anys. La vida, la memòria, etc. No? Llavors, clar, ell descarta en el seu estudi que aquestes al·lucinacions siguin degudes a la manca d'oxigen, a l'excés de CO2, a la medicació, a la cultura, a les creences religioses, a la por, a qualsevol factor extern. No? I, a més, diu que aquestes al·lucinacions, entre cometes, són tan reals que 2 minuts d'aquestes al·lucinacions fan que canvien tota la seva vida. Mm. Perquè aquesta gent, després, quan tornen, són diferents. Tenen una escala de valors diferents, no tenen por a la mort, saben que la mort no existeix, gaudeixen de la vida sense quedar apegades
a la matèria,
a les coses, i es dediquen al servei, que realment és l'única cosa que ens portem quan ens n'anem d'aquí, no?
Un anar-se'n que vostè diu que és un renaixement, no?
És un renaixement, sí. Però aquí, a la Terra, queda la matèria. Igual que queda el cervell i queda tot el que és matèria, queda.
Tot el que és dens, podríem
dir. Tot el que és dens. Però tot el que tu has après, tot el que tu has evolucionat com a ésser humà, doncs això se'n va amb tu.
Se'n va amb tu i se'n va a?
A aquest espai de consciència no local. Que, clar, en aquest estudi del doctor Pimbal-Lommel, si tens un cervell que està en aturada cardíaca, en aturada respiratòria i no té reflexes medulars, és a dir, en mort, amb monitors que t'ho diuen i t'ho revelen que sí, que és veritat, com és possible que l'òrgan més sensible a la manca d'oxigen, que als pocs segons ja està inflamat, edematós, com és possible que tingui pensaments elucubrats, pensaments abstractes, que conegui, que reconegui... I te'n recordes quan parlàvem de Ben Alexander? Va veure a una noia que després va resultar que era la seva germana, però ell no la coneixia. I després la mantenia en la memòria i va veure que era això.
Absolutament sorprenent, doctora Luján.
I llavors el doctor Pimbal-Lommel diu que el nostre cervell funciona com una interfàs. En informàtica, la interfàs és un dispositiu capaç de transformar les senyals generats per un aparell en senyals comprensibles per un altre. I jo penso que el cervell agafa la informació de l'univers i la fa senzilla i fàcil per nosaltres. En totes les experiències properes a la mort, quan el cervell queda inactiu, és com si es desbloqueja aquest interruptor d'entrada i permet el pas d'un estat superior de consciència expandida que guarda tant la informació personal com la universal. És com el que anomenem aquí a la Terra el del núvol, no? Que és on es guarda tota la informació.
Com l'iCloud, doctora?
Sí, sí. El cervell es comportaria com a un receptor i com un transmissor de televisió, per exemple. No produeix la imatge, sinó que la rep o la emet, no? I ell també diu que com és el nostre cos, que totes les cèl·lules, que hi ha milions de cèl·lules que moren cada dia, que després d'uns anys no tenim res de lo que tenim avui, com és possible que sigui mantenint una memòria? I això diu que és a causa de l'ADN, perquè l'ADN no és únicament la part genètica, sinó que hi ha una part que és el que els científics diuen escombraries, és la part que no serveix per res, que aquesta és la que guarda tota la informació.
Doctora Luján Comas, moltíssimes gràcies per aquest viatge a la consciència i aquesta consciència no local de la que anirem desconeixedors i que cada dia, gràcies a vostè, sabem una miqueta més. Fins la propera setmana.
Gràcies, fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'essència en el món de les lletres.
Ens acompanya Sílvia Miravet, divulgadora d'alimentació conscient i apassionada del dolç. Sílvia, benvinguda al Viure des de l'essència.
Gràcies a vosaltres.
Quin llibre, per favor. Dulce, salut i emociones, no? Un llibre en el que expresses com realitzar un canvi important a la nostra alimentació modificant certs hàbits. Realment, a vegades no en som conscients, eh?
Exacte. La veritat és que això, vulguis o no, és una experiència personal, sí? També, que he fet, i surt de la idea de poder canviar uns hàbits alimentaris per poder canviar el físic i moltes altres coses dins de,
fet, de
la teva vida.
Parteix de la teva pròpia experiència personal. Uh-huh. Vas aprimar-te 20 quilos.
Sí. Ara més, ja.
Ara més, ja, sí. Imagina't. I partint d'aquesta premissa, no? D'aquest canvi, aquest uh-huh. canvi alimentari. Relaciones el dolç amb les emocions.
Sí, la veritat és que tot el que ingerim, de fet, hi ha cultures orientals que són cultures mil·lenàries, on relacionen directament tots els sabors amb les emocions i amb òrgans vitals interns. I tot això es reflecteix directament a mida que vas ingerint tota una sèrie d'ingredients, com els canvis en el teu cos es van realitzant de mica en mica.
Quina és la permetem dir-te, la recepta que més et sedueix a tu? Perquè mira, en el llibre hi ha 58 receptes de dolços.
Per mi, a l'hora de fer el canvi alimentari, el que em va servir més és poder substituir tot el que és les postres per que no es poden prendre mai dolços després d'haver dinat, poder substituir això per una simple infusió, però superpotent, sumament dolça, perquè el meu cap no demanés dolç o més dolç o fins i tot fruita a l'acabar de dinar.
O sigui que estem parlant que a l'hora del postre no és gens recomanable un dolç.
Gens ni mica. Ni tan sabal ni la fruita.
Ni la fruita.
No, perquè després d'ingerir tota una sèrie d'ingredients, com poden ser, doncs, potser farines o proteïnes, tot això, la digestió és molt llarga. En canvi, les fruites, de vegades, si tu prens, per exemple, un tall de meló, val? Això en mitja hora ho tindries digerit. Però si tu prens...
I ho barreges.
Si tu prens al final d'un dinar, després sí. de la proteïna, la digestió ha de fer tot el seu procés i trigarà encara una hora i pico fins que arriba la fruita. I quan arriba la fruita ja no arriben ni minerals, ni vitamines, ni res per absorbir en els intestins.
De quins endulcorants naturals estaríem parlant que ens recomanes?
Mira, bàsicament jo et diria, en plan natural, l'estèvia, però en fulla, no l'estèvia que pots adquirir, doncs, aquesta que està líquida o comprimits. No, perquè tot això pot deixar un regust una mica estrany. En canvi,
però no vol dir que no sigui saludable.
Home, depèn. Hi ha molts tipus d'estèvia. El més saludable de tot és un tall de la fulla mateixa de la planta, que la pots cultivar a casa i te la fiques dintre d'on vulguis. Uh-huh. Vale? O fas pols i aquesta pols elabores tots els altres dolços. Això és una cosa. També les melasses, tot el que és de siropes de cereals integrals, també està molt bé.
Sílvia, al llibre també ens parles de que estrès i depressions és igual a intestins irritats. Uh-huh. A veure.
Hi ha una comunicació directa amb els intestins i el que és
el cervell.
El cervell, exacte. Llavors, de fet, és molt important perquè pensa que en els intestins tenim el 80% del sistema immune. Uh-huh. Llavors, uns intestins que no estiguin en bon estat, a part de poder fer que tinguem al·lèrgies, intoleràncies variades, també tot això pot causar irritabilitat, estrès, i tot va lligat. Si el, tot el que són les emocions poden ajudar o fer malbé els intestins, exactament igual que l'alimentació.
Aleshores, siguem realment conscients, ens posarem al teu llibre de receptes a la cuina, Dulce, Salut i Emociones. Realment, en 58 receptes les que... O sigui, no hem de patir gens. Molt d'èxits. Estic segura que, bueno, està funcionant molt bé.
Uh-huh.
No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis compartir amb els nostres oients en relació a l'alimentació, de dir, Glòria, sobretot és molt important que...
Que si el cos et demana un dolç, et preguntis per què és. És realment que necessites aquesta energia? La pots substituir d'una altra forma? Simplement això.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Miravet. Ho deixem aquí, amb aquesta pregunta important de fer-nos, divulgadora d'alimentació conscient i apassionada del dolç. Fins ben aviat, Sílvia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència.
Això és tot per avui. Acabem el programa amb una cita de Schopenhauer que diu el següent: poques vegades pensem en el que tenim, però sempre en el que ens fa falta. Gràcies per ser-hi i gràcies, equip tècnic. Una servidora, Glòria Montasell. Fins al proper programa.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Us informem que aquest proper 29, 30 i 31 de març, divendres, dissabte i diumenge, es farà la Marató per la Diversitat a Castellà del Vallès. Hi ha un problema important en l'àmbit de l'educació a tot Catalunya. S'ha aprovat un decret d'inclusió i s'estan portant nens d'educació especial a l'escola ordinària. Degut, però, a la no aprovació de pressupostos del Parlament, la partida pressupostària no està arribant a les escoles. Quina és la conseqüència? Doncs els nens amb necessitats especials estan a les escoles, però no poden ser atesos degudament. Això repercuteix als nens amb aquestes necessitats, als altres alumnes i al professorat. Però, per sort, tots sumem. I s'ha produït una mobilització popular en la que les escoles, comerços, empreses i entitats s'han unit per muntar la Marató Solidària per la Diversitat. T'hi apuntes? Un munt d'activitats per compartir grans i petits. Remember dels 80 i 90, futbol, inflables, botifarrada, gincama, contes, xocolatada, gegants, castellers, el grup musical Macedònia i moltes més activitats que podeu trobar a la web www.sumacastellà.cat. Us hi esperem.
Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obriria les portes. Si fos bandit i millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no em sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors. Si volien tornar, deixarien llurs cors i en faria fanals per aprendre'n de nou.